quin ritme es deu entrenar?
M'encanta.
Però una bona pregunta, a quina exigència
pero,
deu haver?
Però la cuenta bancària sí avança a bon ritme. Ahí hay un ritmo, ritmo feroz.
A 2.000 por hora, també.
Més amb Koeman o més als Emirats Àrabs? Era una bona pregunta. En fi, hem de parlar del Real Madrid, que visita el camp del Getafe abans de rebre el Barça la setmana que ve al Bernabéu. Puig.
Sí, en principi sense Benzema, que després de dos partits consecutius sortint de la lesió avui no s'ha entrenat amb el grup. A la convocatòria del Madrid no hi és, tot i que Ancelotti a la roda de premsa ha dit que si demà al matí Benzema es trobés millor, no descarta que pugui participar en el partit. Però vaja, fa pinta que no. Qui no hi serà segur és Ceballos, que en té per unes 3 setmanes com a mínim, i tampoc Courtois, que continua amb els seus problemes a l'esquena. El clàssic de la setmana que ve ha dit Ancelotti que hi arriba segur. El partit contra el Shakhtar potser se'l perd, però que el clàssic de la setmana que ve hi arriba segur. El tècnic italià del Madrid ha reconegut que l'equip ha de defensar millor en aquest tram inicial de temporada, ha encaixat gol en tots els partits i ha insistit que continuarà fent rotacions a l'equip i gestionant els descansos dels jugadors. La solució ideal, i que no passa, diu Ancelotti, és que els jugadors li demanessin aquest descans, però n'ha posat dos exemples.
El jugador, en este sentido, no es tan sincero. En general, el jugador también se está cansado, dice, no, no, me encuentro bien. Entonces, a veces, no ser sincero en este sentido te cuesta lesiones. Yo prefiero un jugador que me dice, mira, estoy un poco cansado, prefiero parar. La verdad es que en 30 años de carrera solamente dos jugadores me han dicho, mejor que no me pone, y te digo el nombre, Pepe en una final de Champions y Seedorf en un partido de Liga.
Ho trobo molt gratuït, que digués això.
Bueno, però està bé, ha donat dos exemples de dos jugadors que li van dir, i un Pepe en una final de Lliga de Campions.
Jo ho he trobat.
Que li diu, no em posis que no estic al 100%, o que no, un altre ho farà millor que jo, i Seedorf en un partit de Lliga, en aquest cas, sense...
Però és un elogio o...?
És un elogi, cap a Pepe i cap a Seedorf.
Però saps per què m'acordé d'esto?
De Keita.
Yo barría para casa, me acordaba de un partido de Argentina en cuarto de final del Mundial 2006, Abbondanzini se lesiona, sí. Y sale, y Maradona dijo, tenés que estar muerto para que te saquen de un partido así.
Vale.
O sea, claro, por eso no sabía si lo decía como un elogio, o sea, borrarte una final de...
De una final de Champions, sí.
O borrarte, borrarte cuarto de final de un...
Quarta final d'un Mundial. Aquella de Rafa Nadal, no? Aquella de Rafa Nadal que també es va fer Vilar ara fa poc.
Allò, que es retiri, que es retiri.
Que li diuen al seu,
no, sí, bueno,
seu
tiet. Que li diu al seu,
ah,
seu
pare. Ah, que retiri ni cagando.
Sí, sí,
sí, no, aquesta és mítica.
No, quarts d'Open d'Austràlia.
Sí, aquí en aquest cas és un esport individual. Sí, jo entenc l'elogi des de la col·lectivitat i jo també ho trobo bé de dir.
No, jo també.
Jo jugo un equip. Jo sé que si surto, faré el vedell, potser. Per tant, que surti un que està millor. Això és el que crec que li lluava molt Guardiola Keita, no?
Sí, en aquell cas era el jugador de lateral. No era que físicament no estigués bé, sinó que ell no es veia de lateral.
Però reconèixer no poder actuar d'una manera pel bé de l'equip.
I creu que Silvinho ho farà millor.
Sí,
i li va dir, i al final del 2009 de Roma, de Champions,
juga
Silvinho en lloc d'aquell.
Deu tenir a veure també amb el tarannà de l'entrenador, no? Si tu li dius a Ancelotti, escolta, no em podes, que no estic massa bé, igual Ancelotti ho entén. Si li dius a Simeone o a Luis Aragonés, potser t'engegarà a dida, no?
O a Gattuso, digue-li a Gattuso, no? Que no pot sortir a darrere de joc. O Mourinho, exacte. Què més ha dit Ancelotti? Xavi.
Que espera que Kroos acabi renovant el seu contracte, però veiem que acaba el 30 de juny i de moment no té molta intenció de fer-ho. I un últim document d'Ancelotti, perquè li pregunten, és que potser sóc jo mal pensat, però li pregunten per Rodrigo i Vinícius, pels dos. He deixat la pregunta, perquè no, perquè quedi clar, i ell només respon sobre Rodrigo, que no sé si ho fa volgudament o no, perquè amb el que diu de Rodrigo potser ve dir Rodrigo és així, Vinícius no, o potser jo ho he pensat molt malament.
¿Usted destaca algo en el carácter de estos jugadores, en el psicológico, para que estén rindiendo tanto y dando tanto al Madrid en este momento? Gracias.
Rodrigo es una persona inteligente, muy tranquila, trabaja con seriedad, maduro, una persona madura, no obstante, sigue siendo muy joven.
Y ya está.
Y aquí se acaba la respuesta. No está manipulat.
Ustedes que saben tanto, claro, iba a decir eso. Claro. ¿Quién lleva a Rodrigo? ¿El hijo de FP?
Bueno. Ja fue.
Tant, fins aquí arribem?
No sé.
Home, jo trobo com molt fort. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
El que vulguis, no, se'n disposa endavant. Ostres,
parles de gent madura i em saludes.
Exacte,
eh?
Imagina't, sí, així estem.
Tiene un hombre muy sexy.
Sempre l'ha tingut.
Inteligente, tranquilo y maduro es Rodrigo.
Clar, però és que no diu res de l'altre.
Sempre que Vinicius és tonto, intranquil i...
Sí, no. Però no... Ancelotti sempre està molt defensor.
Sempre parla molt bé d'ell, de Vinicius. Sempre surt al pas de totes les crítiques.
Que no sigui...
Serà obligat, eh?
Sí,
Està empanat.
És que el to... A part que no sé si escolto el Bernabéu...
Era l'última pregunta, potser, també.
Ja tenia ganes d'anar. Quina hora era la roda de premsa? Al matí?
Al migdia.
Migdia, Valdebebas, allà al costat de l'aeroport.
El dinar divendres ja tenia la taula preparada.
A mi el que més m'agrada és aquella onomatopeia que fa mentre es pensa la resposta. Allà crec que és el millor de la resposta.
Ho podries fer, sisplau?
Molt bé. A veure, parla del Getafe, Xavi.
Getafe, 7 punts en les 7 primeres jornades, recupera Millo després de l'ascensió, té algun dubte amb l'estat físic d'Arambarri, Porto, Maximovic i Seoane, que no han acabat de girar rodons, veurem quins d'aquests poden jugar d'inici. A les últimes 4 temporades, només una victòria del Madrid, al Coliseum, la temporada passada va perdre, 1-0 al Madrid, amb gol d'Enés Unal. Potser per això, Quique Sánchez Flores, l'entrenador del Getafe, no signa l'empat i ho argumenta d'aquesta manera. Surt la paraula flexo en aquesta resposta.
¿Eh?
No, porque nosotros... mira, yo cuando estoy analizando los partidos y me pongo de modo casi artesanal con mi flexo, con mi despacho, con el ordenador, con las imágenes, yo a veces sonrío porque de repente... Pero a veces encuentro claves y encuentro claves que me parece que me dan pistas que nos pueden hacer los partidos un poquito mejores. De repente a veces sale y a veces no sale. Pero esa ilusión que yo tengo cada vez que me enfrento a un análisis no es una ilusión de empatar ni de perder, es una ilusión de ganar.
És Guardiola, marca blanca,
sí,
aquest tall.
Sí, sí,
totalment.
Sí, sí.
Guardiola, marca blanca. Hay un peor insulto que ese.
Sí, sí, el que Guardiola rep la, no sé si la medalla d'honor de la Generalitat.
Sí, és el dia del Vendora, també.
Que allà, el moment que veu la llum.
Quan es tanca en aquella habitació petita.
Però l'actitud i el to, hi ha entrenadors que els hi fan mandra una roda de premsa, i Ancelotti, i després Quique Sánchez Flores.
Ara, això del flexo és sensacional.
José Ramón de la Morena.
De la Morena.
Jo flexo, de veritat, que si no m'ho expliqueu jo... Tothom sap que és un flexo?
No, sort del Micaló.
Tu que no tenies l'ampareta a l'habitació de petit?
Sí, però es deia l'ampareta.
La lampareta que
jo no deia flexo.
Nosotros hacíamos juntos el español cuando está...
Jo no hi era encara. Jo vaig arribar amb Rubi.
Tens alguna anècdota, Juan, que ens puguis deleitar?
Amb Quique?
No. Que se pueda contar, no.
Demà el partit a les 9, Xavi.
Sí, a les 9.
De Quique o de Mia con Quique?
Tuya con Quique.
Bueno, qualsevol. No, Quique tenía varios departamentos acá, varios pisos.
Com?
Eso sí. Eso no
acabem,
ríe.
Per favor.
No ríe.
I ara ja no els té, els ha llogat o què ha fet?
No sé què passa.
Vocació momento... immobiliària.
Xavi,
érem calés que pot comprar, com pot trobar pisos.
Sí, sí, decían que havia 3 pisos.
Sí, sí. I quan entrenava al Regne Unit, venia de cap de setmana a Barcelona.
Veus? Doncs per això tenia els pisos. Demà el partit a les 9.
Sí, a les 9, amb el Miquel Agut, demà al Coliseu, Alfonso Guerra, fa doblet demà al Metropolitano. Gitano primer i després al Coliseum amb l'Albert Bermúdez, també ens acompanyarà, així ho farà Mateu Lahoz, que sempre és una...
No sé.
Una licient, volia dir. I el bar Medià Jiménez.
Algun consell? Talismà cap a talismà demà substitut?
Sal i disfruta. I sobretot, compta amb els taxis, que n'hi ha pocs per anar d'un cap a l'altre.
Sí?
Arriba a temps, no t'ho puc garantir.
No, bueno, per anar d'un cap a l'altre...
Passaràs una mala estona.
I a Castella Lleó, que és l'últim hotel. Demà tinc l'hotel a Castella Lleó.
Així canvies...
No t'ho creguis en cap moment. El més important és no t'ho creguis en cap moment.
El Madrid...
No, si van 3-0 al minut 4 del temps afegit de la segona part, és que no m'ho creuré.
Però bueno, ja se la va fotre una mica l'altre dia, amb el Shakhtar no, però amb el Shakhtar és el que és.
Sense Benzema, sense Courtois.
Són els dos millors jugadors?
Totalment.
Tot el que sigui no tornar amb una derrota del Madrid, segur.
però jo això m'ho miro des de l'òptica del Girona i no sé què em convé més, ho hauré de pensar.
Però imagina't un Barça sin Lewandowski i Ter Stegen.
Clar. Aquí vaig. Per tant, poc o molt haurien de confiar d'alguna manera que demà hi hagués alguna cosa.
Bueno, Ter Stegen, pobre, a Milán no passa... No... no pasó nada, no le has echado la culpa a algo a Ter Stegen.
No, tornem al partit de l'Inter. De
cara... No, però encara estava
ensuciant. La primera que t'ha fet Madrid que estan fent m'encanta.
Sí. Sí. I confieu d'alguna manera o no?
En què?
Demana algun bon resultat a Getafe.
Ah. Portem mitja hora parlant de Nés Unal, eh?
En què? Jo directament... Ja dic que no, però per aquell contragafe, almenys ja...
Per rutina, quasi.
Tot el que vingui...
A veure, demà ni Courtois ni Benzema.
Per això ho dic.
Compte amb això.
Però contra Getafe.
Sí, exacte, tranquils. De moment contem que no passa res i tot el que vingui que sigui benvingut, com va passar l'altre dia.
Val. Jo l'altre dia...
Permet-me suposar.
Jo l'altre dia pràcticament no vaig fer prèvia. El Madrid va empatar, ajudeu-me. Contra Osasuna. No vaig voler ni fer prèvia, vaig dir si demà tampoc passarà res.
Sense el Chimi Ávila ni res.
I pum, mira, l'empatet que va treure. Per tant...
El Chimi Ávila ha fallat un penal avui, o sigui, millor que no hi fos.
Veurem demà contra el Getafe.
Per què hace tanto frío acá?
Getafe. Si pugem una mica de temperatura...
Frío, està perfecte.
Que el Juan té molt de fred. Damià, deixem de...
Ja està la prèvia. Ara pensava que ara entràvem en la prèvia esportiva del Getafe Madrid.
Tenim moltes més prèvies a analitzar.
Què hi ha més que ser?
Moltes coses més.
Tantes coses a dir, tan poc temps per dir-les.
Jo em pensava que era una bona idea que l'agut entrés per fer una miqueta més de xau-xau. Però m'estic plantejant si...
Perquè a mi m'encanta. A mi, su presència...
Ara.
A part que ja dije que té un hombro muy sexy, lo cual me pone bien, suma mucho.
Pregunta-li quan aixeca, no?
¿Cuánto ha levantado de pecho? Es que...
De pecho,
sí.
No. És una pregunta que a Dami mai ha respost, per cert.
Li va fer l'altre dia al Dami. Ràpid, sisplau, que tinc
altres coses. Dami,
de pecho, ostres.
La barra fa 20.
D'un costat i de l'altre...
Va.
Una dotzena, 15.
Ha respost.
15?
Gràcies.
Ha respost.
Gràcies, Dami. Bona nit. Bona nit. Música. I gràcies, Xavi Puig, també, eh? Bona nit.
15?
No, però clar, posen 7 i mig de cada costat.
Però si la barra ja fa 20.
Bueno, la barra no. Pesa uns 17 quilos.
La barra no és en aquests pesos que... Sí, que no sé com es diu en català. Que
no, ni mancernes, però
exacte,
no.
Exacte.
Puig està malavallat, eh? No dona crèdit.
Puig, el pròxim viernes te preguntamos a vos.
Això sí que la
pena. Puig està fent càlculs.
La barra, 7 i mig.
Semblava poc,
vull dir. No,
una bossa de patates al súper val 10.
No,
vull
bueno,
dir, no sé és, 10 per escolta, mà, segur.
I les garrafes d'aigua aquelles són...
Vinga, gràcies, Xavi Puig. Gràcies, demà. Ara parlarem també del partit del Girona, que de fet jugarà abans, però hem d'escoltar uns documents d'avui a Sevilla, perquè avui a Sevilla han presentat Jorge Sampaoli com a substitut de Lopetegui. S'ha acabat l'esperpent al Pizjuán o no, Miquel?
Aviam, d'aquella manera, no ha estat a l'alçada del que es va viure dimecres a la nit, que va ser una cosa surrealista i esquizofrènica, i el focus de la polèmica ara mateix hi ha Monchi. L'escoltarem abans d'escoltar Sampaoli, perquè és el protagonista, més que el nou tècnic, de la roda de premsa d'avui. Recordeu que va acabar plorant, abraçat a Lopetegui, a la gespa de l'estadi, després de l'1-4 contra el Borussia Dortmund.
Sí.
Una imatge que ha portat cua avui a la roda de premsa de presentació de Sampaoli. Li han preguntat per què ho va fer.
Lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui. No era el director deportivo, era Monchi, que creía que Julen se merecía ese reconocimiento. Y sabiendo que podía incluso perjudicarme a mí, porque decía la gente, mira, le dicen Lopetegui, pues te están diciendo que por qué lo ha hecho, ¿no? La pregunta que ha hecho antes Tito, ¿no? Entonces, lo hice porque creía que era justo con un tipo, una persona, con un amigo... que a mi m'ha hecho feliz muchísimo.
I li han preguntat si aquella imatge era una mica per passejar-se per la gespa i perquè l'ego s'ha apoderat de Monchi.
Soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco, pero es mi forma de ser. Llevo haciéndolo toda la vida, no voy a cambiar. Entonces, si alguien piensa que porque me diga que si soy, tengo el ego muy grande, que si me ha comido el personaje no voy a seguir bajando al césped, pierde el tiempo. Voy a seguir bajando al césped siempre, salvo que este señor que está aquí, o el que está aquí, o el de seguridad me lo prohíba.
Este señor que está aquí o el que está aquí eran el president i l'entrenador, Jorge Sampaoli. El de seguretat, per cert, molt amable. L'altre dia allà al camp,
sí,
em vas deixar la maleta, vaig haver de tornar a entrar i em va acompanyar tranquil·lament el de seguretat.
Una abraçada.
Sí, una abraçada ben forta, segur que entén el català. En tot cas, no, això m'ho va dir ell.
Escolta'm. Vinga, Miquel, per l'amor de Cris,
Però que escolta'm, que era una floreta, que el tio va ser encantador.
Val.
Les coses com siguin. El de seguretat és un crac. I és conscient, Monchi, que no viu el millor moment de popularitat.
Hay momentos en el que todo lo que hace uno suena bien. Ahora estoy en un momento, lo reconozco, que si yo me muevo aquí, dice, a ver, ¿por qué no lo ha movido? Pero aquí, dice, ¿por qué lo deja ahí? Eso es así, el día del Atlético de Madrid. Es que Monchi no sale al césped hoy. con 10. El día siguiente salgo al césped. ¿Para qué sale Monchi al césped? Sé que ahora mismo que haga no va a gustar, bueno, pero yo tengo que intentar ser fiel a mí mismo, sin ni ego, ni personaje, ni nada.
De les imatges de l'altre dia de la gestió d'aquest cas...
No, però és que... o sigui, el problema per mi és que ell ara es defensa de tot el que està fent quan l'error que ha fet és des del 1 de juliol al 31 d'agost, que és la plantilla que li ha fet al Sevilla. Llavors, que ara surti a la gespa, jo crec que ell deu ser conscient que ha fet una mala plantilla, potser, o ha fet la pitjor gestió d'una plantilla durant tots els anys que ha treballat, perquè és que la majoria de la seva trajectòria l'avala. Però ara entenc que ha de sobreactuar per intentar tapar la seva feina, que ha sigut, és que clar, o sigui, està jugant Carmona de central, sí, que és un jugador...
Que també hi ha el fair play pel mig, etc. Però,
sí, però clar, que se'n van un Diego Carlos i a Koundé, sí. I està jugant un central del filial, és que és una cosa increïble, si veus la plantilla de Sevilla.
Increïble per a Monchi. No, increíble para el pasado de Monchi. Monchi compite contra Monchi de alguna manera como director deportivo.
Ah, no, crédito.
Alguno piensa que se le va a sobreactuar ahora.
Claro, todo el mundo está esperando que se saque dos centrales de la chistera por 2 millones, que de repente aparezcan valiendo 100. Sí, a ver, no me quiero. Quiero ver ahora qué pasa con Sampaoli. O sea, quiero ver cómo reconduce.
¿Te agrada, Juan?
Es que yo tengo muy presente, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho, tengo muy presente el Mundial 2018 y lo que eso significó en cuanto a gestión de grupo, lo que pasó acá cuando concentraban en el Sofía con la selección argentina, cómo se manejó todo eso, me dejó bastantes dudas y cómo terminó, ¿no?, la relación entre los pesos pesados de ese grupo con Sampaoli. Ahora es un técnico que tiene muchos recursos, que donde fue con, hizo equipos... que tenían muchos recursos, que juegan bien. No sé, hay que ver cómo se desenvuelve con esta plantilla, que a mí no me parece, como decía Marc, no me parece que esté muy bien compensada. Tiene mucho en muchos lugares, y en otro tiene poco, y tiene a Isco, que eso... eso te mata.
Mon Lopetegui.
Pero donde lo llevó, es el gran gafe de Lopetegui. Lo llevó al Real Madrid afuera, al Sevilla afuera.
Tres avall, sí. Sobre el tema més Monchi que Sampaoli, Ferran.
Res, no, jo és que amb el tema Monchi Lopetegui ho lligo.
Sí.
Crec que ja és un capítol que ve d'any passat. I aquí jo crec que Monchi, per trencar una llança a favor d'ell, està al mig d'aquesta situació, perquè la directiva... ja veia per acabar de l'etapa, crec que Monchi també, l'etapa Lopetegui a final de temporada, fins i tot diria que les tres parts. El que passa és que Monchi i Lopetegui no volien marxar ell, i la directiva no el volia fer fora. Per tant, el director esportiu aquí quedava al mig.
Clar.
I era qüestió de temps, doncs, que un projecte caducat com era el de Lopetegui, encara que seguís una miqueta el que va passar al Barça amb Koeman l'any passat, no? Que
totalment,
ningú acabava de confiar, i al final, doncs, mira, ha acabat com ha acabat, i qui ho ha pagat és... Bueno, jo crec que qui surt pitjor parat és el que ha estat al mig, que és Monchi, perquè és qui surt, és el gran assenyalat ara mateix.
Ara que Sampaoli no li aguantarà tot el que li ha aguantat Lopetegui, segurament, que si en algun moment van mal dades i que si fitxatges i no fitxatges, l'altre li fotrà uns crits que veuràs tu, allà pot acabar com...
O Cardalcamp, vull dir, no?
Doncs sí, sí.
Sí. Clar, no té la mateixa paciència. Demà, per tant, torna Sampaoli.
Exacte, avui l'han presentat, té 62 anys, el record...
62 anys té Sampaoli.
Sí, el record de... Sí.
Però no és així perquè parece menos.
Home,
sí, molt menys.
Ese sí que deu entrar bastant de pensió.
Aquell de pensió que deu entrar.
No, i que l'est també se levanta uns quants, però bé...
No tanto como Pjanic.
En tot cas, temporada 16-17 és quan va entrenar al Sevilla, va ser quart, va signar la millor primera volta de la història del Sevilla a la Lliga aquesta temporada amb Lopetegui, han igualat la pitjor primera volta, vaja, arrencada del Sevilla a la Lliga, i ara que en parlàvem, aquest estiu ha marxat de l'Olympique de Marsella per desacords amb la manca de fitxatges, amb la política de reforços de l'equip marsellès. I avui li han preguntat si voldrà gaire fitxatges o està content amb la plantilla que té.
No hemos hablado de eso. Sinceramente creo que estos jugadores tienen que volver a encontrar su nivel, que los llevó a estar cuarto en la liga, peleando Europa League y llevando el escudo lo más arriba posible. Estos mismos jugadores. Hay que recuperar a estos jugadores y después ver... Si hay necesidades, suplirlas, pero mucho más adelante. Y tenemos el presente, lo que más me referencia, y son con estos jugadores.
El primer partit demà contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Ramon Sánchez Pizjuán, a 6:45, a casa del Sevilla, no ha guanyat cap partit entre Lliga i Champions aquesta temporada, només l'1-1 contra el Valladolid. Per cert, la imatge curiosa de la jornada és que avui, 7 d'octubre, divendres, vaja, ahir ja, perquè passen sí. 20 minuts de les 12, Dia Internacional dels Calbs, Pepe Castro, Monchi i Sampaoli fent-se la fotografia a la sala de premsa. De
però aquesta conclusió has arribat tu sol o ho has vist?
No, no, hi he arribat perquè els he vist allà amb la samarreta i dic, mira,
era avui, un homenatge al
avui
dia,
he vist que dins del Dia Internacional de les Coses Absurdes hi havia
un,
els Calbs.
Un tio que aguanta amb aquesta mata...
T'anava a dir, amb la tofa que té ell, clar, així, ja. Així tothom. Així tothom. No, no. Tots esteu bastant ben servits aquí, de fet. En fi, demà, sí, demà entrarà en joc, més enllà d'aquest partit també, Miquel, el primer català a la Lliga masculina. De fet, serà una estona abans. El Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid, que no pot badar.
Exacte, perquè diguem-ne que d'urgències en tenen els dos. A l'hora de la sobretaula, el Quivitas Metropolitano, a 4:45, jugarà l'Atlètic de Madrid-Girona. Els madrilenys, 6ens amb 13 punts. A dia d'avui, a 6, tant del Barça com del Madrid, el Girona 13è amb 7-3 per sobre del descens, amb les baixes d'Ibrahima, Samu Saiz, Borja, Reinier i David López. També podríem dir que tècnicament Mitchell és baixa, sí, perquè està sancionat i, per tant, no podrà ser a la banqueta. Insisteix el míster en un missatge que s'està fent habitual. Vol un equip amb personalitat.
Em va faltar agressivitat. No som nosaltres aquest equip, no? I demà necessitem... en agressivitat en la pilota i sense pilota i amb molta personalitat.
I ha insistit, no vol por escènica i no és només personalitat sinó agressivitat, perquè entén que el que li falta a l'equip és sentir-se còmode en un gran escenari i a més recuperar la pilota o fins i tot interrompre el ritme del partit.
Hem de millorar la pressió, l'agressivitat, viatjar junts en defensa i en duelos, ser capaces d'aturar el rival amb faltes, amb robo de la possessió, que l'altre equip jugue per darrere.
L'Atlètic de Madrid, que rep el Girona entre els dos partits contra el Bruges a la Lliga de Campions, i compta, perquè ara l'equip de Simeone és cué de grup, tot i que les opcions estan obertes. 9 punts pel Bruges, 3 pel Porto, 3 pel Bayer Leverkusen i 3 per l'Atlètic de Madrid. Segons Mitchell, el rival demà no pensarà en el partit de la setmana que ve a Europa.
Correa, Griezmann, Cunha, Morata, João Félix, Carrasco... Són jugadors de màxim nivell i qualsevol per si sol pot guanyar un partit. Que juguen després, penso que no és molt diferent per nosaltres.
I si hi ha un nom que connecta els dos clubs i que a dia d'avui s'entra mirades, encara més després del gran gol contra la Reial Societat, és el de Rodrigo Riquelme, que tot i està cedit per l'Atlètic de Madrid, com que aquí no hi ha clàusula de la por, i em sembla una gran notícia, sincerament, demà podrà jugar.
Està bé, està motivat, és un partit especial per ell, però sap que necessiten la seva millor versió per a poder fer un gran partit. Està molt involucrat en el Girona en aquest moment.
I qui també ha parlat de Riquelme és Diego Pablo Simeone. De fet, és l'única pregunta mínimament relacionada amb el partit de demà que avui li han fet al Xolo, que ha hagut de respondre pel discurs de Koke, per Griezmann i el Barça, per moltes altres coses, i que ha explicat com van anar les converses amb Riquelme i el seguiment que n'estan fent durant la pretemporada i ara que ha començat el campionat.
Es un chico que tiene ilusión, que tiene hambre, que tiene ganas de seguir creciendo. Hablamos con él contándole la realidad que tiene hoy el equipo, donde hay muchos futbolistas en la posición donde él ocupa. Estamos acertando todo porque él está jugando, está creciendo, está con un gran entrenador, con un equipo que juega en consecuencia de las características que tiene él para poder explotar sus mejores virtudes, que es la velocidad, la explosión, el tiro, el trabajo.
Clar que si amb Simeone no treballes, sí, doncs ja te'n pots anar cap a casa. I ell és el que va anar aprenent, a banda del talent que ja porta genèticament inoculat des del dia que va començar a jugar a futbol. L'Atlètic de Madrid té les baixes segures de Felipe, Reguilón i Llorente, i hi ha un dubte que és Jiménez, que tècnicament podria jugar, però com que entre setmana l'Atlètic de Madrid ha de tornar a jugar contra el Bruges, veurem si se'l guarden o no, una mica un cas com els del Barça abans de jugar contra l'Inter. Ja és a Madrid, el Girona, amb 23 jugadors a la convocatòria. Mitchell ha deixat entreveure que podria fer canvis de noms i de dibuix. Demà, a partir de les 4, ho començarem a explicar a RAC1, en un partit que arbitrarà el valencià Martínez Munuera i en què hi haurà el gallec Iglesias Villanueva al bar.
Home, si demà el Girona és capaç de fer per poc que sigui alguna cosa bona, com a mínim podrà corroborar tot allò que està treballant bé, però que el partit aquell que ja dèiem que seria un partidàs, aquell Girona Real Societat,
sí, sí,
que va ser xulíssim, però clar, des de l'òptica de l'entrenador algú pot pensar, no? Sí, però si no es defensa aquí, si està molt xulo veure gols, però si no es defensa aquí no es guanya.
Sí, jo crec que el Girona amb això va començar un punt millor als primers partits, els primers 2-3 partits, amb aquesta solidesa defensiva, i en el moment en què es va sentir un equip de primera, perquè jo els primers partits vaig pensar, el Girona està competint com un equip ja de primera, no? Un recent ascendit. Sí. S'ha sentit ja de primera i ha començat a tenir errors importants, però en atac segueix creixent. Llavors, si és capaç una mica d'aguantar o de recuperar la solvència defensiva dels primers dos partits, jo crec que no és allò de la manta, una mica la sensació que al principi anaven més porucs i ara que ja se senten còmodes, doncs per mi demà el partit és recuperar una mica les sensacions dels primers dos partits a nivell defensiu també.
Va tirar per arriba el Girona, no? No creo que vos... ¿Cómo lo ves?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, i de fet un motiu per l'optimisme per mi és el partit del camp del Betis, perquè aquell dia estàs molt bé darrere, el gol de la derrota el regales tu, l'altre el regala l'àrbitre, però en línia general fas un molt bon partit. El problema que tens és que no ets efectiu de cara a porteria.
I el partit contra la Real Sociedad, el minuto del 60 va ganant el Girona.
Sí, va començar perdent, després 2-1, 3-2, però la Real va rematar 5 vegades a porta i va haver errors gruixuts i les 5 rematades van anar a dins.
Me parece que es para estar, para estar tranquilo.
Juanpe
i Bernardo, que són els que surten més a la foto últimament.
Santi Bueno...
Torni.
No, Santi Bueno...
Què passa amb Santi Bueno?
Santi Castellanos ve, no?
Està fent una gran temporada.
Santi Castellanos és el mío, Santi Bueno és el de Ferran.
Santi Bueno demà va a l'estadi on el veurà veure aixecar títols a nivell... És el nou Diego Godín? Serà el Dieguito? El Dieguito... No, de Cholo...
No, te pides un cara dura.
El problema del Girona que va tenir l'altre dia amb la Real Societat era que Sorloff era el davant. Semblava al costat de Juanpe o així en les contres, és que semblava que jugués amb nens. Llavors, si demà el té el mateix problema amb les contres de l'Atlètic de Madrid, per tant...
Era com Lewandowski con el Inter, no?
Torni una altra vegada.
Com Skriniar defendiendo Lewandowski.
No, mira, saps que era com ahir, no sé si ho vau veure, Comandante Morales marcant gols en 10 minuts, com si no hi hagués demà.
Es nota que juguen al camp del Llevant encara, els partits del Villarreal, perquè s'està inflant a marcar, sobretot els partits de l'Europa League, però que també són d'una exigència menor que els de Lliga.
Conference.
No, sobre el Girona només un apunt. Jo crec que, com diuen Marc Marvà i Prats, amb qui vam estar parlant d'això fa uns dies...
És veritat, en converses internes del Girona.
Exacte, personalment. Sobre això, tu, de mig del camp en endavant, pots crear molt, perquè tens jugadors per crear i tens jugadors amb gol. Però després tens algunes errades gruixudes que et costen gols. L'únic que quan juguis contra equips de mitja classificació en amunt, potser pesen més les errades al darrere que les que puguis tenir cap endavant, però potser si jugues contra equips de més avall no et penalitzen tant les errades, sinó que són encara més gruixudes.
La primera hora que fas contra la Real Societat, si la fas contra un equip de la zona baixa o del 10 cap a baix, segurament t'acabes entrant al partit.
No passa nada. Esto se soluciona, ¿sabes qué? Cuando David López esté bien, te maneja toda la defensa.
No, doncs amb la conya...
No, doncs la baratania...
No, és en broma. No.
Això és mitja vida. Ho vam dir, a principi de temporada, que en un equip amb un entorn, ho vam comentar, de tanta joventut, un tio veterà, que l'has vist de tots els colors a primera divisió, va genial allà.
No, i a més, jo creia que era un jugador que estava, diguem-ne, que en pitjor forma de la que està. La llàstima és que es lesionés, però a mi em fa l'efecte que és un jugador molt útil i que en aquests partits, si hagués estat bé, hauria tingut molts minuts.
També
convenen aquells jugadors que siguin capaços de liderar l'equip en algun moment
complicat. De fet, els primers 2-3 partits estava.
Que
es lesiona la jornada 4, em sembla. Jornada 3 o 4.
Es lesiona, molt d'hora. També es costa d'anar recuperant efectius. Ha tornat Yangel Herrera, per exemple. Ha tornat Terrats. Tornaran els que estan de baixa.
Arnau ja està en la bona versió.
Arnau està en bona versió. I això és interessant pel Girona, no només esportivament, sinó també econòmica, perquè és un futbolista que té una clàusula de 20 milions i si crida tant l'atenció acabarà venint algú i potser no te'n paga tants, però et paga una bona picossada que ajudarà el club a ser sostenible.
Avisa el negociador, Juan.
Bueno, l'empatxa.
Gran negociador. No, i te lo pago 33%. Mai la clàusula.
Per Cucurella, quants en van pagar la Premier?
80, 70.
70 llargs o...
Crec que 70 llargs, i no sé si era euros o lliures.
20 milions d'euros. Sí, crec que en 60 euros.
De quantos se fue?
60 milions.
No, no, no. Però escolta'm, és, a més és un lateral, vaja, central, no, no aquí carriler, no, que té gol.
No fa culpa del negociador.
Que per ser un defensa té gol.
Sí, sí.
Arnau, sí, sí.
Sí,
per
sí,
tant...
Sí. No, i amb la sub-21 que va estar també ara, amb la sub-21 que va marcar també, sí, sí, ho va fer molt bé els dos partits.
Demà a un quart de cinc.
Això és correcte.
Des de les 4, cap a quina hora vas cap allà, Micaló?
A les 8.
Bah. Ja dinaràs a Girona demà?
Jo puc anar a dinar a Girona, jo puc dir algun lloc per dinar bé a Girona, però clar, si vaig a dinar a Girona vol dir que potser
no... Arribo...
No, però jo ho entenc perquè ve de la tele, per això ve tan blanquet i tan arreglat, i llavors... I llavors
el... Sí, acabem de promocionar tots els programes.
Ara Ferran Martínez, el noi de Peramé, ha tingut un lapsus, però se li perdona tot.
Quarts d'una de la matinada, ho deixem aquí, que és molt tard ja.
Ah, ¿nos podemos ir?
Sí, vols quedar...
No, però és que per mi irme d'acá és un desgarro en el corazón.
Estic molt d'acord.
Ah, bon sort que dirà el corazón.
Sí, sí.
No, se fue al carajo. Se fue a la mierda.
Ferran Martínez, Joli Rigoy, Mar Marvá. Bona nit, per l'amor de Déu. Bona nit, Miquel Agó.
Bona nit, gràcies.
Acomiadins.
RAC 1. Diumenge 9 d'octubre, durant tot el dia, t'esperem a la 24a Festa del Bolet de Ceba.
L'únic lloc del món on trobaràs bolets, segur.
I productes autòctons, tastets de bolets, jocs pels nens, concursos, passejades amb poni, carpa de tallers i espectacles.
Festa del Bolet de Ceba, diumenge 9 d'octubre.
Ceba.cat.
Si vibres com un gol en el Camp Nou, o en Cornellà al Prat, ja seas culé o perico, tu lugar és... DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
RAC
més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a rac1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.
Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Vinga, encara moltes coses més al Tu diràs, com per exemple, per acabar la carpeta futbol. Avui us volem apropar una història. El cap de setmana passat, una jugadora de l'Esplais Club de Futbol va participar en un partit de quarta catalana. Ho esteu escoltant bé, categoria masculina. Alexandra Cortizo va disputar uns minuts i es va convertir en una pionera perquè fins aquest estiu les dones només podien jugar en equips masculins fins a la categoria cadet. És un reportatge que ens apropa l'Àlex Massana amb el muntatge del Marc Selva.
El 28 de juny de 2022, la Federació Catalana aprovava per assemblea que el futbol territorial passava a ser universal.
I no ens aturarem aquí, perquè el futbol femení passarà a ser universal. Això vol dir que es permetrà la participació de futbolistes femenines en qualsevol categoria masculina. El topall estava cadet, incorporarem a partir d'ara també juvenil i amateur, des de ja, des d'aquest 1 de juliol. La igualtat no solament es predica, també s'aplica.
Canvis, com diu la cançó, de cadet a amateur, com no havia passat mai, un fet històric que confirmava Joan Soteras, el seu president. La legislació que ja ho permetia i faltava ara una pionera, que ja té nom i cognom, Alexandra Cortizo.
Sempre se m'ha donat bé, tinc, jo crec que l'habilitat de visió de joc. Jo sempre m'ho han dit que tinc visió de joc durant tot el partit i que tinc tècnica.
L'Àlex va portar la seva visió de joc i la seva tècnica amb el set a l'esquena durant uns minuts amb l'Esplais Futbol Club de la quarta catalana a Castelló d'Empúries. Un partit històric perquè per primera vegada una dona competia amb homes més enllà de la categoria cadet.
Jo, de fet, no em vaig assabentar de que havien fet aquesta proposta, no? De que ara es podia jugar amb masculí. I, bueno, doncs va venir, jo me'n recordo l'entrenador que va venir, perdó, el president, i em va dir, bueno, ha passat això, noia, i havíem pensat en tu, Alexandra. M'ho van dir així, en un entrenament.
Llavors, estat de xoc, tensió, apareixen les pors i els dubtes. I poc més tard, el partit que ella mateixa havia visualitzat.
Jo me recordo, el noi que em cobria a mi, anava com amb una mica de prou. Però va veure que jo començava a anar fort, que jo es ficava cos i que jo donava tot i va ser on, vale, pues si va per totes, jo també vaig a per totes.
I ara què, Àlex? Seguiràs amb el masculí? Vols intentar fer un salt de qualitat en categoria femenina o què?
I la veritat és que sempre responc el mateix. A mi m'és igual si és amb nois o noies. Jo mentre jugui a futbol i anar creixent, pues aniré on sigui, on calgui.
De moment, però, entrenaments amb el seu equip femení de segona divisió reforçant de tant en tant i quan se la necessiti el conjunt masculí de l'Esplais, amb un objectiu que ja tenia de petita quan coincidia jugant en contra amb la jugadora del filial del Barça, Martina Fernández.
I jo me'n recordo que érem dos noies jugant quan érem més petites en els equips masculins i les dues ens enfrontàvem i dèiem, jo crec que alguna de les dues serà així famosa o anirà al Barça. Algun cop hem tingut aquesta conversació, no fa molts anys, però la vaig veure i va ser on la Martina, o sigui, si arriba la Martina jo també vull arribar allà.
I amb un somni que sempre ha tingut al cap i que té noms i cognoms, Leo Messi.
Bueno, jo quan era petita, el Joel masculí, sí que sempre he tingut la tendència de dir, jo, pues jo jugaré amb Messi, jo per què no puc jugar amb Messi, no? I com el vaig passar femení, va ser com donar-li la volta a la truita, va ser un vale, ara sí que no puc, no? I, pues mira, ara me n'he donat compte que amb Messi potser no, però amb una altra divisió sí que podria.
O sí, vés a saber, Àlex, no se sap mai. Perquè els temps estan canviant. Sigui com sigui, la primera pedra per les futures generacions ja està posada. I com diria aquest tal Leo...
Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso.
I ara posem-li una mica de futbol ficció. Per què no, quan acabi la temporada, l'Alexandra Cortizo a la rua de celebració d'algun títol amb l'Esplais, per Castelló d'Empúries amb els seus companys d'equip, podrà entonar allò de...
Y como dije la última vez, quería las tres, acá están las tres.
Porque el temps estan canviant.
Excel·lent reportatge de l'Àlex Massana. Els temps canvien i ens encanta que sigui així.
El futbolí.
Vinga, i del futbol català al futbol europeu, fem un vol pel continent com cada divendres perquè tingueu clar que és el més destacat de les grans lligues europees. Avui, arrencant amb tots els nostres corresponsals per Itàlia. On Nàpols i Atalanta segueixen manant a la classificació després de 8 jornades, 20 punts tots dos, no juguen fins diumenge. Udinese i Lazio completen aquesta sorprenent zona Champions. Corresponsal Calcio del Futbolín, Alain Valnegri, bona nit, bona sera.
Bona sera, bona nit.
Ara de seguida parlem del gran partit de la jornada. Abans, però, com sempre fem un repàs, el proper rival del Barça a la Champions, de fet, ho va ser aquesta setmana, ho torna a ser la setmana que ve, l'Inter, que s'enfronta al Sassuolo demà a les 3, Alain.
Sí, un Inter que estava en crisi antes del partido frente al Fútbol Club Barcelona y un Inter que mañana va a tener que confirmar lo bueno que ha hecho frente al Barça. Vamos a ver si Inzaghi toca algo en la alineación de cara al partido en el Camp Nou. Los enfrentamientos frente al Sassuolo siempre son particulares. O vemos un Inter golear o vemos un Inter perder puntos contra el Sassuolo. El año pasado perdieron en casa, en San Siro, frente a este Sassuolo, y esto pues será un buen test para el equipo de Inzaghi de cara al partido de Champions, pero sobre todo para no perder terreno respecto a los primeros, porque el Inter ya está un pelín alejada de los primeros puestos y tiene que sumar también en Serie A a partir de mañana.
Són novè i vuitè. Novè està l'Inter, vuitè el Sassuolo, tots dos amb 12 punts. I també hi ha dos equips bastant allunyats del lideratge, o una mica allunyats del lideratge, que s'enfronten demà al gran partit de la jornada a les 6, Milan-Juventus. El Milan cinquè, la Juve setena, Alen.
Sí, un Milan que salió bastante tocado del partido en Stamford Bridge, a nivel del ritmo, sobre todo, de la velocidad, los duelos directos respecto a los jugadores del Chelsea, y un Milan que recupera Teo Hernández. Es una gran noticia para Pioli. Hemos visto cuánto le hacía falta al conjunto rossonero la presencia del lateral franco-español. Ahora pues tendrá que volver a la senda de la victoria, volver a la senda de las buenas sensaciones que había dejado el Milan, a pesar de no estar primero en San Siro. Siempre ha cumplido grandes partidos, así que mañana se espera una confirmación. La rivalidad es grande entre los dos equipos frente a una Juve que desde la vuelta de Di María ha cambiado totalmente, especialmente en la creación, ¿eh? Un Ángel Di María, tres asistencias en el partido de Champions, sí. Un Vlahovic que vuelve a ver portería, así que el papel del Fideo pues es fundamental, pero estará sancionado mañana, así que vamos a ver si la mejoría era colectiva de la Juventus o simplemente el factor Di María pues influye demasiado en la Juventus y se ha ya generado una dependencia al jugador argentino.
Milan-Juve, aquest partidàs demà. Va perdre a la Champions, el Milan, va guanyar la Juve. A veure demà com acaba aquest partidàs de la Serie A. En parlem la setmana que ve, Alen. Una abraçada.
Una abraçada, merci, bona nit.
Temps per anar cap a Anglaterra amb el nostre Premier corresponsal. Hola, Pol Ballús, bona nit, good night.
Bona nit.
So telefònic, eh? El de tota la vida, Pol. Si és que les coses de tota la vida no fallen, no fallen.
Sempre, de tant en tant s'ha de tornar
sí, cap al passat. Sí, home, i tant, vintage, sempre serem vintage. A veure, per parlar del partidàs d'aquest cap de setmana, hem de parlar del líder d'aquest Arsenal de Mikel Arteta. Mira, també et dic que amb el documental de Prime Video encara el conec més, són d'aquests documentals que són molt xulos, jo el recomano.
Exacte.
Però que en qualsevol cas juga un partidàs diumenge a 6:15, ni més ni menys que contra el Liverpool, Pol.
Correcte, contra el Liverpool, un partit una mica això que sembla vella guàrdia contra nova guàrdia, un dels grans candidats al títol dels últims anys com ha sigut el Liverpool i campió, evidentment, doncs, fa tres temporades d'aquesta Premier League, contra un Arsenal que sembla disposat doncs, a aspirar als seients més luxosos de la Premier League i de la millor lliga del món. Ara mateix són líders de la Premier i estan a 11 punts d'un Liverpool que no ha començat bé i que d'alguna manera, si vol canviar això, està obligat doncs, a reaccionar a fer-ho contra un Arsenal que visita Anfield, un camp que no se'ls dona especialment bé i que serà, sens dubte, doncs, el millor partit d'aquesta jornada de la Premier, una Premier a la que passen moltes coses, amb les que podríem parlar, de moltes coses, que
hi ha
dos entrenadors i tot plegat, però bé, amb aquest partit una mica aquí a la cantonada, no podem no parlar d'aquest Arsenal Liverpool.
El nom propi, evidentment, és Haaland, només faltaria, però clar, si tenim aquest partit,
és de Haaland. És una mica també, a més avui ho ha comentat per Guardiola en roda de premsa, que no sap ni qui escriure ni què preguntar.
Correcte, estic d'acord. Sí, n'hem parlat
cada
tant.
Cada setmana ja és, bueno, fa un hat-trick, porta tres seguits a casa, fa un altre gol, estem igual.
Absolutament.
És com fer-li una volta més a la truita i anir a fer
cuita amb dues. Un Arsenal que allò a Anfield no li va gens bé, però Liverpool males sensacions, sobretot en defensa, Pol.
Correcte. L'Arsenal té Anfield, la seva bèstia negra, si no m'equivoco, dels últims 14 partits de Premier que han jugat Liverpool i Arsenal, n'ha guanyat un només al conjunt de Londres.
Carai.
Així que una mica bé, sí que les sensacions de l'Arsenal és líder, el Liverpool no ha començat bé, però d'alguna manera hauran de lluitar contra més coses que l'aspecte futbolístic només, aquest diumenge doncs, a Anfield i a Liverpool doncs, bé, desperta dubtes, sobretot jo crec que són en defensa. S'ha parlat molt aquí a Anglaterra sobre Alexander Arnold, com s'ha el van desconvolgar pràcticament a Anglaterra en els últims dos partits. Va estar la convocatòria de Southgate, però no va comptar amb ell a cap dels partits. Van Dijk tampoc passa per un gran moment i el Brighton, sense anar més lluny, el cap de setmana passat el va fer tres gols a Anfield.
Sí,
d'alguna manera, dubtes amb aquesta defensa doncs, de Klopp, que veurem com reacciona contra un Arsenal que, si en algun lloc està bé, doncs és un atac, amb Gabriel Jesús, amb Odegaard, amb Martinelli, amb Saka,
amb jugadors que tenen ganes de demostrar que aquest Arsenal va de veritat.
El Liverpool és 9è amb 10 punts, l'Arsenal líder amb 21, a només un punt, vaja, un punt per sobre del Manchester City, que juga demà a les 4 davant al Southampton, de nou jornada apassionant a la Premier League. Pol, ho comentem la setmana que ve. Una abraçada forta.
Que vagi bé, una abraçada.
I d'Anglaterra, marxant cap a Alemanya, on avui ja ha arrencat la novena jornada, ho ha fet amb un Hoffenheim 1, Werder Bremen 2, en una competició en què el sorprenent líder segueixen sent Union Berlin i Friburg amb 17 punts, no jugant fins diumenge. Demà tenim el gran partit, tercer contra quart, tots dos igualats a 15 punts, a 2 de 7, Borussia Dortmund, Bayern de Munic, en directe al Superesports. Connectem amb el nostre Bundes corresponsal, Isaac Lluch. Hola, Isaac, bona nit, guten Abend.
Guten Abend.
Més enllà d'aquest partidàs, el partit de més cartell de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund i el Bayern de Munic, aquesta novena jornada de la Bundesliga ens porta un nom propi, el que ens ha deixat aquesta setmana el futbol alemany. Isaac.
Sí, que no és altre que el de Xavi Alonso, sí, que ha signat contracte fins al 2024 com a entrenador del Bayer Leverkusen, com a relleu de l'hispano-suís Gerardo Seoane. Demà debutarà a casa contra el Schalke, curiosament l'equip contra el qual va debutar a la Bundesliga l'agost de 2014 com a jugador del Bayern, en el llavors conjunt entrenat per Pep Guardiola, un Guardiola que continua sent amb una mitjana de 2,52 punts per partit el tècnic més exitós de la Bundesliga. I ara Xavi Alonso és tot just el segon entrenador provinent del futbol espanyol que ocupa una banqueta de la primera divisió alemanya després del desempador. El tècnic basc de 40 anys és una aposta arriscada, diríem. Recordem que des que va penjar les botes Xavi Alonso tot just ha tingut una experiència a la banqueta com a tècnic del planter del Real Madrid i els tres últims anys al Sanse, el filial de la Real Societat, on va ascendir a segona, sí, però també va baixar a primera federació. O sigui que Alonso, veurem com li va, ha deixat sí, clar aquesta setmana la seva presentació com a entrenador del Bayer Leverkusen, que vol jugar un futbol dominant amb un equip actiu i intens amb i sense pilota. És evident que el Bayer Leverkusen s'aferra també al gran nom que va fer Xavi Alonso com a futbolista i que el club necessita d'alguna manera aquest cop d'imatge per donar més energia, una nova energia a l'equip.
Un tècnic amb cartell, sobretot de futur, pel que ha fet també al filial de la Real Societat. Clar, dius, necessita, i tant, si necessita, Isaac, perquè és que és penúltim el Leverkusen.
Sí, és un equip amb nivell Champions, que és capaç de guanyar l'Atlètic de Madrid en l'actual edició de la Lliga de Campions, però que la Bundesliga és penúltim, com bé dius, amb 5 punts en 8 partits. És tota la temporada, de fet, ha sumat 8 derrotes en 12 partits oficials, molt lluny de les aspiracions del Bayer Leverkusen, que té jugadors individualment de molta qualitat, però sense una jerarquia, diríem, sense un lideratge clar en tota l'estructura de l'equip. Veurem si amb Xavi Alonso l'assumeix. El tècnic que ja coneix, com dèiem, el futbol alemany, parla més o menys l'idioma, té l'alemany rovellat perquè el que hem pogut escoltar fins ara, però jo crec que es posarà el dia aviat i veurem fins a on arriba la remuntada del seu nou equip.
El debut demà a 3:15 davant el Schalke 04. Aquest Bayer Leverkusen que insistim és penúltim. Doncs veurem com li van les coses a Xavi Alonso, on estarem pendents també d'aquest Bayer Leverkusen. A gaudir de la jornada, Isaac, una abraçada.
Una abraçada.
I a França, la jornada 10, l'ha arrencat un Olympique Lyonnais 1, Toulouse 1. El líder, el PSG, no juga fins demà, en parlem. Connexió amb França amb el nostre corresponsal, el Bastien Popà. Hola, Bastien, bona nit, bonsoir.
Hola, Dani, bonsoir a tous.
Avui per parlar d'una d'aquestes rivalitats i d'un d'aquests partits que, de fet, tancaran aquesta jornada 10 a l'Alicant, serà diumenge a 9:15, que és el derbi del nord. A veure, què és el derbi del nord a França i qui els enfronta? Bastien.
Sí, se jugará este domingo a las 20:45 entre Lille y el Lens. Y hay que saber, Dani, que es uno de los derbis más apasionantes de nuestro campeonato, porque las ciudades están separadas de apenas 40 kilómetros, pero más allá de una competencia regional, las raíces de esta rivalidad son interesantes porque podemos evocar también una distinción sociológica entre los hinchas de Lens, que es una ciudad obrera donde el trabajo se concentraba en las minas de carbón, y los hinchas de Lille con un perfil más urbano, si puedo decir, en una ciudad que representaba la burguesía en la región. Eso hizo que el Lens siempre tuvo y todavía tiene una de las mejores hinchas del país, pero de su lado el Lille vio crecer su popularidad a partir de los años 2000. 2010 con este doblete Copa Campeonato, en 2011 con Eden Hazard, entre otros, y la construcción de su nuevo estadio en 2012 y el título de campeón en 2021 que ahora todos recordamos. Y eso justamente, Dani, coincide con el peor momento de Lens, quien estaba en la Ligue 2 durante esos 10 años, perdón, porque el mejor periodo de Lens fue en los años 90 con el título de campeón en 98. Y entonces esa cronología pudo equilibrar un poco las popularidades, al nivel regional de los dos clubes. Y desde la vuelta de Lens en la Ligue 1 vemos partidos muy interesantes, con mucha pasión y lamentablemente a veces con incidentes como el año pasado cuando el partido fue suspendido más de una hora por una batalla campal en la cancha. Y me voy a arriesgar un poco, pero sería una semi-sorpresa ver el Lens llegar a un puesto europeo al final de la temporada.
Ah, doncs veurem què passa. El Lens ara mateix és quart, per tant sí que estan aquests llocs europeus. El Lilla és vuitè. El derbi del nord, que viurem a 8:45, Lilla-Lens, tant de bo que ens centrem només en el futbol, Bastien, i que no haguem de lamentar alguna altra qüestió. Per tancar, què més destaquem d'aquesta jornada?
Sí, podem mencionar ràpido el resto de la fecha con el París, que visitarà el Reims del catalán Oscar García este sábado, y también evocar la gran sorpresa de la temporada, el Lorient, tercero, quien jugará otro derbi en Bretaña con el Brest este domingo. Y todavía en Bretaña, Dani, tenemos una otra rivalidad regional entre dos europeos, el Rennes y el Nantes. Este partido se definirá este domingo y puede ser también muy interesante.
Doncs aquestes rivalitats que a poc anem coneixent amb el futbolín, i per això ens encanta tant també trobar els nostres corresponsals perquè ens sapigueu més del futbol d'arreu. Bastien, com sempre, un plaer, una abraçada forta.
Una abraçada, Dani, moltes gràcies. Bona nit, bona nit a tots.
Amb el futbolín tanquem el bloc futbolístic, 10 minuts i la una, una pausa i rematem el Tu diràs. Encara ens queda Fórmula 1 i bàsquet.
RAC 1. Si vibres con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es Dazón. Disfruta de los partidos de este fin de semana del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Dani Aguilar.
9 i la 1, hem de parlar de motor, Fórmula 1. Aquest cap de setmana, de fet, és important. Es disputa el Gran Premi de Japó, que pot decidir el campionat. Hola, Álvaro de Mà, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, què tal? Bona nit.
Aquesta matinada s'han disputat les dues primeres sessions d'entrenaments lliures, sota la pluja i en domini de Mercedes.
Sí, la pluja ha estat avui protagonista. Demà dissabte no s'espera que plogui, però atenció, perquè podria tornar a aparèixer diumenge, el dia del Gran Premi, en mullat. Els resultats d'avui no són significatius. Alonso ha liderat la primera sessió per davant dels Ferrari, Sainz segon, Leclerc tercer, i amb Verstappen a la sisena plaça. A la segona sessió s'han marcat els millors registres de la jornada. Han dominat els Mercedes, Russell primer, Hamilton segon, seguits del Red Bull, Verstappen tercer, Checo quart, i amb els Ferrari una miqueta més endarrerits, Sainz sisè, Leclerc en la onzena posició. Veurem què passa aquesta matinada. A partir de les 5, tercera sessió de lliures, a les 8, la classificació, i especialment el Gran Premi, diumenge, a partir de les 7 del matí, sempre en horari de casa nostra.
Un Gran Premi en què Verstappen pot aconseguir el seu segon campionat del món. Recorda'ns, Álvaro, què ha de passar perquè el de Red Bull s'asseguri el campionat.
Verstappen depèn d'ell mateix, a diferència del que va passar la setmana passada amb el Gran Premi de Singapur. Si guanya i fa la volta ràpida, serà bicampió, amb independència del que facin els rivals, Leclerc i Checo Pérez. Recordem que la seva avantatge és de 104 punts sobre el pilot de Ferrari, 106 sobre el seu company d'equip, el que vol dir que si aconsegueix ampliar l'avantatge amb 8 punts sobre Leclerc i en 6 sobre Checo, doncs es proclamarà campió del món per segona vegada en aquest Gran Premi del Japó que es disputarà diumenge.
Doncs veurem, no ha estat tan apassionant aquest Mundial ni de bon tros com el de la temporada passada. Veurem si Verstappen, ja sense el frec a frec de la temporada passada, pot acabar convertint-se en campió del món. Amb Hamilton va haver-hi aquell frec a frec espectacular el curs passat. Aquesta temporada sembla que el neerlandès anirà amb una miqueta més de marge i Mad Max podrà aconseguir el segon campionat del món, insistint, fent ja números i cabales respecte al que pugui passar diumenge. Álvaro, ho analitzem tot plegat també demà i de cara a la cursa diumenge. Una abraçada, bona nit.
Gràcies, Dani, que vagi bé. Adéu, bona nit. Voilà. Voilà.
Yeah. I'm only coming out to play. Vinga, i arrencam el Tu diràs amb la zona mixta i amb els comentaris que feien els jugadors al micròfon del Marc Mundet del Barça de bàsquet després de la derrota en la primera jornada d'Eurolliga davant Olympiacos 70-80 en aquest partit complicat que hem viscut a RAC+1, ja retornat del Palau. Hola, Marc Mundet, què tal? Bona nit de nou.
Què tal? Bona nit.
El Barça que ha perdut aquesta estrena a casa contra Olympiacos. Hem escoltat Satoransky, Corey Higgins i la Provítola. Abans de sentir què han dit els entrenadors, Marc, et vull sentir a tu. Què t'ha semblat el partit?
És un partit on es poden fer dues coses. O cremar-ho tot pel joc i la pulsió que ha demostrat l'equip avui,
sí,
o posar la derrota en un context d'una estrena, sí, a l'Eurolliga on no hi ha hagut temps per entrenar amb el grup. Mm. Jo estic en el segon grup, però no amago un punt de preocupació, per una raó. No pensava que hi hagués tants jugadors que no rutllessin avui. La rotació efectiva ha sigut de 10 jugadors i se'n salven 4, 5 i gràcies. La Provítola i Kalinic els millors avui. Higgins ha tirat l'equip a l'esquena i no s'ha arronsat. Sanli ha fet el que ha pogut a sota. De Brines es pot rescatar alguna coseta en el llançament exterior, però de la resta la veritat és que res de res, eh? I amb només 5 homes no es pot anar a guanyar a un Olympiacos que avui, t'haig de dir, que ha demostrat tenir un punt de partida molt superior que no pas al Barça. El partit d'avui era un test de nivell per veure el punt on és l'equip i la derrota, les coses com siguin, és merescuda, eh? Hi ha molta feina per fer. A veure quina és la convivència d'aquesta millora del Barça amb un calendari terrorífic a l'Eurolliga les 8 primeres setmanes. Te l'he portat. Avui el Barça ha jugat contra l'Olympiacos. Dijous vinent ve al Madrid. Després es va a la pista del Bayern, equip que l'any passat el Barça li va demostrar tots els problemes que li va generar a casa seva. El Barça allà hi té un 50% de derrotes les últimes 6 visites. D'allà va actuar a Kaunas sense passar per casa. Ells, els lituans, hauran jugat els dos partits a casa i la sèrie aquesta de 8 partits s'acaba amb 4 partits contra equips amb aspiracions de Final Four. Olimpia de Milà i Fenerbahçe al Palau Blaugrana, a la pista del Maccabi, on tots són carícies, i això t'ho remata a la pista del campió d'Europa, l'Efes d'Erguina Tamant.
Sí, tot això és anar molt enllà, però després del partit d'avui, què n'han dit?
Mira, de la roda de premsa del tècnic ha girat al voltant d'un concepte que ha tingut molt més Olympiacos que no pas el Barça, i aquest concepte se'n diu solidesa.
Ha faltado consistencia y en estos momentos había que dar un paso más y no hemos podido. Nos faltó ser consistentes en la lectura y en ataque y también algunas situaciones, consistencia en saber los sistemas defensivos y que tenemos que concentrarnos en estos sistemas, ¿no? Olympiacos ha jugado mejor en los momentos más decisivos de partido.
No s'ha mogut gaire d'aquests paràmetres. Sí que hi ha una qüestió que li han traslladat a la Provítola a la zona mixta i que també han volgut preguntar-li al tècnic lituà, i és, el que s'ha vist avui és una qüestió de la poca preparació que ha tingut l'equip o una qüestió del mal partit?
Creo que es mezcla de cosas. Decisiones malas también se toma porque no estás consciente de lo que va a hacer el compañero tuyo o algunos casos los 4 compañeros. Pero vuelvo a repetir, no podemos usar esto como excusa. Los jugadores que hemos fichado para mí son muy inteligentes. Son que ha llevado pues mucho tiempo en élite, ha tenido todos tipos de entrenadores. No, yo creo que tiene capacidad de adaptarse a cualquier sistema ya.
La Provítola, 16 punts màxim anotador del Barça. Corey Higgins, 13 de valoració. Hi ha una dada que hem comentat a la transmissió, que és aquest 25-25 de tirs lliures de l'Olympiacos. No és rècord de l'Eurolliga, l'he trobat. El rècord de l'Eurolliga és un rècord antic, eh? Data, ho té, 20 anys. Val? És del Madrid, a la pista de... crec que estan desapareguts ja. Ural Grit de Perm.
Carai.
34 de 34.
Colló.
Amb Escariolo d'entrenador.
Escariolo, vinga.
Tros de dada,
Sí, sí, sí.
34 de 34 de tirs lliures. És un tros de...
Déu-n'hi-do. En fi, passem pàgina d'Eurolliga, ens fixem en el que tenim per endavant. Demà el Mundet se'n va cap a Vitòria per explicar-nos en directe la Supercopa Femenina. Un únic representant català, l'Uni Girona.
Que juga la segona semifinal contra les anfitriones. L'Araski de Vitòria és un partit que arriba en un bon moment per l'equip de Bernat Canut, que dimecres va fer cau i net d'una mala pretemporada amb la bona estrena a la Lliga contra el València. És un torneig que arriba en un moment... deixa'm dir-te, una mica complex per l'equip. La setmana vinent té la prèvia de l'Eurolliga, una eliminatòria a doble partit contra el Villeneuve d'Ascq, que marca la temporada. Si l'equip la tira endavant, es classifica per l'Eurolliga, és una cosa. Si l'equip no la passa, se'n va a l'Eurocup i n'és una altra absolutament diferents. A més, sense haver estat gairebé juntes durant tota la pretemporada, ahir mateix va arribar l'australiana Mariana Atolo, que encara no ha fet cap entrenament amb l'equip i ha marxat amb el grup per carretera cap a Vitòria. Hem pogut parlar abans de que l'equip marxi cap a Euskadi amb l'MVP espanyola de la temporada passada, nou fitxatge de l'Uni Girona, Irati Etxarri, i en declaracions a RAC1 ens diu que aquest cap de setmana que passarà l'equip al País Basc ha de servir per assentar les bases de tot l'equip cara a aquesta importantíssima prèvia de l'Eurolliga que juga la setmana vinent.
El equipo sabe que esos dos partidos tienen muchísima importancia, pero igual que tú quitas ahora la Supercopa, yo creo que es una muy buena oportunidad para realmente trabajar esos partidos. Y este fin de semana es un momento para reunirnos todas, fijar objetivos, conocernos más, tanto fuera como dentro de la pista, y así, poco a poco, acercarnos a esa victoria que queremos conseguir el miércoles.
No hi ha referències de les anfitriones. L'Araski debutava aquesta setmana contra el Guernica, però el derbi basc es va haver de suspendre per la prèvia de l'Eurocup que van jugar les biscaïnes. Les úniques referències són de pretemporada, 3 victòries, 3 derrotes. L'Uni Girona, recordem, 2 títols de Supercopa al Sarró, 2015 i 2018. L'altra semifinal, t'haig de dir que l'Uni va tenir sort en el sorteig, és un Perfumeries Avenida València.
Carai, Déu-n'hi-do.
És a dir que, en aquest sentit, l'equip de Bernat Canut va estar de sort en el sorteig que es va fer d'aquesta Supercopa Femenina de Basc.
A veure si arriba a la final. I ens queda la Lliga CB demà, la penya rep el Breogán, Manresa i Girona juguen fora.
Sí, el Joventut que reba 3-9 al Breogán de Lugo, equip que seguirem en directe al Superesports de RAC1, partit que suposa, per cert, el número 500 d'Ante Tomic a la Lliga CB. Aquest migdia m'he estat entretenint, hi ha una dada que m'agrada molt, és un estranger Ante Tomic que algun dia se li ha de fer alguna cosa en relació amb el bàsquet català. És l'estranger amb més partits a casa nostra si tu sumes els partits jugats amb el Joventut i amb el Barça. En els dos equips, sumant tots els partits, ACB, Copa, Supercopa, Eurolliga, Eurocup, Lliga Catalana, 713 partits. Carai. Els que ha jugat Ante Tomic defensant els colors d'un equip català. Per cert, demà el Joventut té el dubte de Simon Birgander, no inscriurà encara Jarrett Jones, l'últim fitxatge. Avui hem sabut també que un dels vinculats, Okeke, estarà 2 mesos fora per una fractura amb una vèrtebra. Això, el Joventut. El Manresa juga a les 6 de la tarda a la pista del Betis. Sabíem d'aquesta setmana de els problemes físics de Guillem Jou, que encara no reapareixerà, tampoc va Babatunde Olumuyiwa, un dels nous, amb una fascitis plantar a la planta del peu dret. Tampoc jugarà demà Jaume Sorolla amb el bàsquet Girona, l'equip ha marxat avui cap a Galícia. Demà juga a les 6 de la tarda a la pista d'un rival directe per la salvació, com és l'Obradoira.
Demà cap a Vitòria. Quan marxem cap allà, Mundet, demà?
Pues mira, cap a les... Jo quan t'ho fa el cotxe, allà a 11:15.
Molt bé, amb el cotxe, com ara. Els viatges del Mundet. Farem un llibre un dia. Gràcies, Mundet, a descansar. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, fins aquí el Tu diràs d'avui. En bàsquet ho rematem demà amb el Mundet des de Vitòria explicant-nos aquesta Supercopa Femenina i moltíssimes coses més a partir de les 4 al Super Esports, amb tota la teca futbolística també. Gràcies a l'Àlex Massana a la producció, gràcies al Marcel pel control tècnic. Demà, com diem, més esports i més ràdio. RAC1, descanseu.
Tu diràs.
Notícies. Víctor Cullell.
Bona nit, passen 2 minuts de la 1. Esquerra Republicana governarà en solitari després del cop de porta de Junts, que aquest divendres a la tarda ha decidit sortir del govern després del resultat de la votació de la seva militància. Pere Aragonès descarta convocar eleccions i diu que continuarà de totes totes.
A la ciutadania no se la serveix abandonant responsabilitats, i jo no ho faré. No abandonarem a la ciutadania en moments complicats com l'actual. I per això cal continuar governant. Continuarem governant, buscant construir aliances per fer avançar el país, buscant sempre la via dels grans consensos on tots i totes ens hi trobem.
Aquest dissabte Aragonès es posarà a treballar en la remodelació del govern. El president no ha concretat amb quins suports parlamentaris tiraran endavant a partir d'ara, tot i quedar-se sol a l'executiu. Mentrestant, Junts per Catalunya qüestiona la legitimitat del govern d'Aragonès després de la consulta interna que ha decidit partir Peres amb Esquerra amb un 55% dels vots. El partit fa pinya i assegura que no es trencarà. Junts, per tant, que passa a l'oposició, segons paraules de la presidenta del partit, Laura Borràs.
Constatem avui que el govern de Pere Aragonès és un govern fracassat, un govern que ha perdut la legitimitat democràtica i que ha prioritzat acords, pactes amb el PSOE en lloc de prioritzar els acords que van permetre la seva pròpia investidura amb l'independentisme. Cap de les seves apostes que ha dut a terme ha donat cap rèdit pels ciutadans de Catalunya.
I fora del que fins ara era el govern, els comuns i la CUP esperen saber cap on va aquest nou executiu d'Aragonès abans d'oferir-se a entrar-hi. Jéssica Albiach i Eulàlia Reguant, en una entrevista al 9C de RAC1 i preguntades per si donarien estabilitat a l'executiu, s'han mostrat cautes.
Jo crec que el debat no és si nosaltres entrem a govern o no. Jo crec que el debat ha de ser quina majoria ara mateix n'hi ha disponible per tindre un govern estable i un govern fort.
Fa setmanes que fem propostes. Fins ara, el govern composat per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han dit que no. La pregunta seria, el govern que continuarà liderant Pere Aragonès sense Junts per Catalunya aturarà els desnonaments?
El PSC, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat. I més enllà de la política i abans dels esports, dos apunts més de la plana de successos. La policia local de Sitges, al Garraf, ha detingut un home de 28 anys per presumpta violència masclista. Els fets, tot plegat, ha estat en un hotel del municipi. Segons la policia, una persona ha informat poc abans de les 3 de la matinada que sentia cops i crits en una de les habitacions. Els agents s'hi han adreçat i, segons indiquen, han trobat evidències d'agressió dins l'habitació i ferides a la víctima, una dona de 31 anys. I també han trobat el cadàver d'una dona a una de les plantes de l'aparcament de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona. Ho avança la televisió de Badalona i la ràdio Ciutat de Badalona. Quan s'ha trobat el cos estès a terra i amb el cap descansant sobre una bossa de mà, feia hores que havia mort. Segons el mitjà, la policia investiga els fets. Ara sí, els esports. Amb Àlex Massana.
El Barça ha perdut en la seva estrena a l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos grec per 70-80. Els blaugrana no han ofert la seva millor versió i, malgrat tenir opcions fins al final, l'equip de Georgios Barsokas s'ha endut el triomf del Palau. El millor en l'aspecte anotador dels blaugrana ha estat Nicola Provítola, l'argentí, que ha anotat 16 punts. En clau Barça també, però en l'apartat futbolístic, el club blaugrana i l'Atlètic de Madrid signaran dilluns el traspàs de Griezmann al club madrileny. Ho faran per un total de 20 milions més 4 en Barça. Variables. D'aquesta manera s'acabarà un dels serials d'aquestes primeres setmanes de temporada. En futbol també, dos resultats d'avui a la primera divisió masculina. Osasuna 1, València 2 al Sadar. Els Che pugen fins la cinquena plaça de la taula i la selecció espanyola femenina de futbol ha empatat a 1 amb Suècia al Nou Arcángel de Còrdoba. La blaugrana Núria Rábano ha debutat amb l'absoluta espanyola, ha disputat 15 minuts, mentre que Laia Codina ho ha vist des de la banqueta. I un resultat d'handbol, el Freiking Granollers ha sobrat 34-27 al Sinfín de Guadalajara, al Palau d'Esports, i es referma en la segona plaça de la Sobal.
Has tingut la teva dosi d'emoció diària? Passa-t'ho en gran a Low and Play. Podríem avorrir-te dient que som el millor casino online amb més slots i les millors ruletes en viu, bla, bla, bla. Però millor registra't a lpcasino.es i diverteix-te com mai. Ràpid, segur i fiable. lpcasino.es. Només per a majors de 18 anys. Juga amb responsabilitat.
I pel que fa al temps, matí de dissabte amb precipitacions a les comarques de Girona i al Pirineu Occidental i tarda i vespre amb xàfecs i tempestes.